Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 4 de març del 2023. I la carpeta de la placa robada al pantà de Riudecanyes per fi ha quedat tancada. La jutgessa de Falset ha decidit arxivar la causa per falta de proves. I és que la denúncia no tenia cap sentit, ja que els principals acusats sempre han defensat que la placa amb la qual es van fer una foto era una rèplica. La polèmica, però, ha servit per seguir reivindicant que l'espoli del riu Siurana no s'ha aturat i que per molt que es vulgui desviar l'atenció, hi ha una gent organitzada decidida a defensar la causa del riu. Perquè ara que la situació de sequera és greu a tot arreu, a la conca del Siurana és pitjor. El riu és sec i per aquí no baixa aigua per enlloc. De l'arxivament de la causa en parlarem avui, en aquest informatiu, en el que també repassarem les dades de l'atur del mes de febrer i us explicarem que el restaurant Quatre Molins de Cornudella ha rebut aquesta setmana la distinció d'un sol que entrega la guia Repsol. Així mateix, també ens fixarem en la programació de la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset d'aquest mes de març i amb la presentació del centenari de l'obra del cançoner popular de Catalunya que impulsa l'associació Caramella i que es presenta aquest vespre a Ulldemolins. En un dia en què també us presentarem Com dos avions de paper, el nou single dels falsetans Primera cita. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Com us explicàvem en la portada, la jutgessa de Falset ha arxivat el cas del robatori de la placa del pantà de Riudecanyes. Aquesta setmana, l'advocat que portava la defensa del cas que acusava a dos membres del GPEC, Ecologistes de Catalunya, com a investigats per la desaparició de la placa franquista del pantà, ha pogut saber que la jutgessa ha decidit no tirar endavant amb la causa i, per tant, que serà arxivada. La jutgessa del jutjat de primera instància instrucció número 1 de Falset ha decidit arxivar la causa del robatori de la placa ja que no veu cap element que acrediti la participació dels investigats en els fets. En feia la valoració un dels acusats, Santi Borràs.
La valoració que fem des del GPEC de que la jutge ha estimat de que no hi ha causa i per tant ha arxivat tota aquesta comèdia de la placa perquè, doncs bé, la comunitat de regants ens estava acusant sense cap mena de prova, ningú sap on està la placa, ningú sap qui l'ha arrencat del pantà de Riudecanyes, ningú sap on està, ni, i bueno, podem especular tots el que vulguem en referència a aquesta placa.
Els fets es remunten a l'any 2018, quan la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes va denunciar a Andreu Escolà, expresident del GPEC, com a presumpte responsable de la desaparició d'una placa d'època franquista situada a la paret del pantà i que duia la inscripció «El Estado entrega el dominio de estas aguas a perpetuidad a la comunidad de regantes». La denúncia es va basar en una fotografia on l'acusat sortia amb una rèplica de la placa més gran que l'original i feta d'un altre material. Recentment, la causa va sumar un nou implicat després que la jutgessa cités a declarar la setmana passada a Santi Borràs, també activista del GPEC, com a persona implicada en la desaparició de la placa. Finalment, la causa s'arxivarà per falta de proves que acreditin que els dos investigats van participar en la desaparició. L'atur va disminuir en 16 persones al Priorat durant el mes de gener. Així doncs, actualment hi ha 308 aturats a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,87%. Per municipis, l'atur baixa en 8 persones a Falset i en 3 a Bellmunt i al Masroig. També disminueix a Gratallops, El Molar, La Morera i Torroja. Per contra, l'atur puja lleugerament en 2 persones a Cabassers. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 103. Els segueixen Cornudella amb 33, Marçà amb 27, El Masroig amb 15 i Porrera amb 14. A la banda contrària hi trobem El Lloar i la Torre de Fontaubella, amb només 2 persones a l'atur, i la Bisbal, Torroja i la Figuera amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb un 15%, Marçà amb un 10,57% i Bellmunt amb el 9,6%. La resta de municipis se situen per sota i destaquen Ulldemolins amb una taxa d'atur de només el 3,3%, la Bisbal amb el 3,61% i el Lloar amb el 4,26%. En el conjunt de Catalunya es va registrar al febrer un descens de l'atur registrat de 356 persones, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 351.288. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en 20.372 persones, el que representa el 5,5%. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social va pujar de 25.603 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.603.745 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 99.985 persones, el que significa un increment del 2,85%. El restaurant Quatre Molins de Cornudella ha rebut aquesta setmana la distinció d'un sol, que entrega la Guia Repsol, un dels reconeixements més importants de la gastronomia a l'estat espanyol. La gala es va celebrar a Alacant, a l'Auditori de Música de la ciutat. L'esdeveniment, presentat per Sílvia Abril, va entregar més d'un centenar de nous sols, és a dir, les distincions que premien els millors establiments de restauració. Òmnium Priorat va celebrar ahir al vespre l'acte Un nou cicle per un país lliure. La jornada tenia per objectiu reactivar el moviment independentista, tal com explicava Agustí Massip, president d'Òmnium Cultural a la nostra comarca.
Aquesta xerrada sobre un nou cicle per un país lliure és una activitat que es farà des d'Òmnium Nacional i se farà a més de 40 comarques de Catalunya. Per tant, això, el que fem aquí a Falset, al Priorat, doncs és una més d'aquestes tantes en el qual Òmnium el que vol és diguem-ne canviar el pas del moviment independentista i que tingui una miqueta més d'autoestima i una mica més de clarividència futura, diguem-ne, no? Perquè la gent potser està una mica desencantada i el que es tracta és de dir no, doncs no és veritat, no estem tan bé com voldríem, però no estem tan malament com molts diuen.
L'acte va comptar amb la participació de Neus Torbisco, membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, Pilar Just, en nom de Prioritat, i Carles Vicente, en representació d'Unió de Pagesos.
És una trobada entre Òmnium Cultural, que és qui organitza, i per això ve la Neus Torbisco, que és una vocal d'Òmnium Cultural Nacional. Ella explicarà una miqueta el projecte de futur que té Òmnium. Això seria una part. Després, cada un de les altres entitats el que faran serà pràcticament el mateix. És a dir, des del punt de vista que té cada entitat, i hem intentat, quan van convidar a participar-hi, vam intentar que hi hagués una miqueta gent de tots els àmbits.
La tertúlia va tenir lloc a la sala d'actes del Consell Comarcal del Priorat i va estar moderada pel periodista de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. La Biblioteca Salvador Estremifa de Falset ha presentat aquesta setmana la programació prevista per al mes de març. Sense anar més lluny, les activitats van començar aquest dijous amb una nova trobada del Club de Lectura. Aquest mes tracta la novel·la de Maite Carranza, El fruit del baobab. Ahir al vespre va tenir lloc la presentació del llibre d'Andreu Carranza, La tomba de l'Ebre. L'acte el va presentar el periodista Toni Orensans. En el marc de la celebració del 8 de març, el dimarts dia 7, l'Associació de Dones La Quartera ha organitzat la presentació literària de Recony, de Va Barceló. El dijous 9, l'Associació Sociocultural La Carinyena ha impulsat una presentació i un taller al voltant del llibre d'Isabel Llavoré, El meu nom és Clítoris. Serà el 17 de març quan Toni Orensans i Rafa Marraser presentaran el seu darrer llibre, La Gran Explosió, en què relaten com va anar l'explosió a l'empresa Iqoxe del polígon petroquímic de Tarragona ara fa 3 anys. El dissabte 18 tindrà lloc la trobada del Club de Lectura en francès que aquest mes ha llegit Petit Pays, de Gael Fay. Per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, que se celebra el 21 de març, s'ha organitzat una lectura de poemes en obert juntament amb el Centre per la Normalització Lingüística. I per altra banda, el dia 24 se celebrarà un taller de creació de trapasomnis amb Rosa Maria Franquet. El dissabte 25 de març, la Biblioteca i el Centre Quim Soler organitzen un vermut literari en el que presentaran el llibre de l'oli. Els dies 10 i 31 de març tindran lloc les dues noves sessions de l'Hora del Conte. L'associació Caramella organitza avui dissabte a Ulldemolins la presentació del centenari de l'obra del cançoner popular de Catalunya, una iniciativa impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat. Josep Vicent Freixina, director de la revista Caramella, explicava en declaracions a Ràdio Falset en què va consistir l'obra del cançoner popular de Catalunya.
És probablement el projecte cultural, jo diria que més ambiciós que ha viscut mai els Països Catalans, perquè es tractava de fer una recopilació exhaustiva per tots els territoris de parla catalana del cançoner tradicional. Era una obra que estava impulsada per un mecenes, Rafael Patxot, i que va començar a funcionar en l'any 1922, i lamentablement pues, la guerra va, el cop d'estat i la guerra va estroncar una mica el projecte, que era un projecte molt a llarg termini, però s'arribaren a fer moltíssimes missions de recerca, s'han publicat moltíssims volums del cançoner, i és una obra que va aconseguir això, representar, tindre una representació de tots els territoris de parla catalana, perquè arribaren a fer missions de recerca tant en el Principat com en Catalunya Nord, en les Illes Balears i Pitiuses i el País Valencià.
Cal destacar la importància de la recerca feta per la missió de l'obra del cançoner a Ulldemolins, iniciada a primers d'agost de l'any 1932 i que després s'amplià a altres localitats com Margalef, La Bisbal, Cabassers i Poboleda.
Se donava com molta prioritat a les zones menys urbanes del país, és a dir, se buscava els llocs més allunyats perquè es pensava que allí n'hi hauria una conservació del cançoner important, i n'hi ha un recull important fet a Ulldemolins, i després es passa pues, per la Bisbal, per Margalef, per Poboleda, per Cabassers, i n'hi ha, per tant, també una imatge bastant exhaustiva de quina era la forma de cantar i el repertori que es cantava en els pobles del Priorat en la dècada dels anys 20 i dels anys 30 del segle passat.
L'acte de presentació del centenari de l'obra del cançoner popular es farà a la sala 1 d'octubre d'Ulldemolins a partir de les 6 de la tarda i comptarà amb la participació del comissari del centenari i de l'exposició sobre aquest esdeveniment, el musicòleg i professor d'etnomusicologia Jaume Ayats, que parlarà d'aquesta empresa cultural engegada fa 100 anys. També hi prendrà part l'etnòleg i membre de Carrutxa, Salvador Palomar, qui ha desenvolupat un treball d'investigació sobre les missions que es van fer per recollir els materials abans esmentats a la zona de Montsant i el Priorat, i concretament a Ulldemolins. Montserrat Solà, antropòloga i redactora de la revista Caramella, explicarà el sentit d'aquesta iniciativa i parlarà del contingut del dossier central del número 47 de la revista. El director de Caramella explicava per què han volgut dedicar un dossier a l'obra del cançoner.
Primer, Caramella és una revista de música i cultura popular, per tant, l'obra del cançoner és una referència de tota la vida, de la trajectòria de Caramella. A més, és una revista de països catalans, amb la qual cosa també encaixa en la filosofia que tenia el cançoner, però volíem aprofitar el centenari, perquè el cançoner comença en 1922, se complia l'any passat el centenari, volíem aprofitar el centenari per visibilitzar el cançoner, per visibilitzar l'obra del cançoner, i també per posar en valor la importància d'aquests repertoris cantats, no només el recollit per l'obra del cançoner, sinó tots els que s'han recollit després més tard, precisament perquè ens expliquen de la forma d'entendre el món i de la forma de relacionar-se, de la forma de reproducció social, de transmissió de valors, d'educació al cap i a la fi que tenien el nostre país al llarg d'aquest moment del segle XX.
L'acte de presentació es clourà amb la interpretació de cançons populars recollides a la localitat a càrrec de membres de l'Associació de Dones d'Ulldemolins, La Carena. Seguidament es farà la inauguració de l'exposició del centenari de l'obra del cançoner popular, que estarà instal·lada a la sala de la cafeteria del Centre Cívic situada al mateix edifici i que es podrà visitar fins al 19 de març. Seguirem creixent.
avions de paper.
Com dos avions de paper és el títol del nou tema dels Falsetans, Primera cita. Amb l'estil alegre i festiu que tant caracteritza el grup, la cançó parla de l'herència que deixen algunes persones quan ja no hi són. Algunes vegades per tornar, però d'altres no. Reivindica que en el fons estem fets també de les influències de la gent que ens ha marcat. Ho explica el cantant i guitarrista del grup, Gerard Sánchez.
És una cançó que parla de l'herència que ens deixen aquelles persones quan deixen de ser-hi, ja sigui pel motiu que sigui, també sigui per retrobar-se més tard o no, i al final aquestes persones ens deixen coneixements, ens deixen experiències que ens emportem amb nosaltres mateixos i que al final també ens ajuden a ser qui som, no?
Com dos avions de paper ha estat produïda per Mario Patiño a l'Atlàntida Studio. El videoclip, com sempre, dirigit, gravat i produït per l'Òscar Sánchez, mostra una història real, la de l'Elsa i la Laura, dos amigues que en un moment de la seva vida han estat separades però sense oblidar mai el que ha suposat i ensenyat l'una a l'altra. El fil d'unió entre les dues sempre han estat els escacs, fins al punt que cada una porta tatuada la peça preferida de l'altra. El tema és el segon avançament del proper disc de la banda després que l'estiu passat publiquessin El Rei d'Instagram. Sánchez explica que abans del llançament del disc, previst aproximadament pel mes de maig, publicaran noves cançons incloses a l'àlbum.
És el segon avançament del nostre proper disc. El primer el vam fer l'estiu passat, que va ser El Rei d'Instagram. I aquest proper disc, si tot va bé, veurà la llum aquesta primavera, de cara al maig segurament. I abans del llançament del disc sí que anirem traient un parell o tres més de singles, aquesta és la idea, i a poc a poc així s'anirà descobrint el disc, i a diferència de l'anterior no serà treure només una cançó i després totes noves, no? Volem fer d'una forma més progressiva.
Sánchez també destaca l'evolució cap a la maduresa del grup en aquest segon treball.
Com ja es veu amb Avions de Paper i amb El Rei d'Instagram, hi ha hagut una evolució amb el so, principalment. Hem intentat incorporar sons una mica més electrònics, més sintetitzadors, que agafessin volum, que agafessin protagonisme, junt amb unes bases també una mica més electròniques, però sense deixar mai de que sonin els instruments, de que sonin els vents que tant ens caracteritzen. I bé, com dos avions de paper, és un exemple clar d'aquesta evolució i una mica d'aquesta idea que acabo d'explicar.
Tot seguit, els esports. Els esports. Victòria per als dos equips prioratins de tercera catalana. El Falset Esportiu va golejar per 2-5 a l'Escuela San Pedro i San Pablo. Tot i començar amb un marcador clarament negatiu, ja que els tarragonins guanyaven per 2-0, a partir del minut 40 es va girar la truita. Al descans, el Falset havia aconseguit empatar gràcies als gols de Román Grigoriz i Robert Sánchez. I a la segona part, Pau Ribes per partida doble i Oriol Valleperas van sentenciar el partit. El Porrera, per la seva banda, es va imposar per la mínima a casa davant de la Unió Astorga. L'únic gol del maig el va fer Josep Ferrando al minut 81. D'aquesta manera, el Falset escala una posició i és 11è amb 24 punts. I el Porrera, tot i que segueix últim amb 7 punts, escurça distàncies amb els seus rivals. Es troba a 1 del Miami i a 2 de la Selva. En la propera jornada, el Falset jugarà contra el Bonavista avui a les 5 al Nou Domènec Aragonès. I a la mateixa hora, el Porrera visitarà el Camp Clar. Els juvenils del Falset Esportiu, en canvi, van perdre per 3-2 al camp de la Unió Astorga. Els nois de la capital del Priorat van anar sempre per darrere en el marcador, i els gols d'Ot Porqueres i Hassan Bouaca van ser insuficients per esgarrapar algun punt. Malgrat la derrota, els juvenils segueixen líders amb 40 punts, dos més que el segon classificat, la Selva. Precisament en la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans visiten el camp de la Selva avui a 6:45. i l'equip femení del Falset Esportiu va perdre per 0-2 contra el CUE, el Montroig, en la darrera jornada de la Lliga. Les noies es van veure superades per les del Baix Camp i acaben la Lliga cinquenes amb 11 punts. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar el Mora d'Ebre per 2-7. Pels de Cornudella van marcar Pochi Xirxa, Pau Anguera, Miquel Baiget i Oriol Espada. D'aquesta manera, els prioratins es mantenen tercers amb 24 punts. Demà, a les 7, els prioratins reben el segon classificat, el Castellvell, al Poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, important derrota dels Guiamets per 8-1 en la seva visita a la pista de l'Escó. Els guiametans, que anaven amb moltes baixes, no van poder fer res per evitar la primera derrota en Lliga d'aquesta temporada. El Capçanes, per la seva banda, va imposar-se per 5-6 a la pista del Botarell. Els capçanencs van començar el partit amb molt mal peu i al minut 10 perdien per 4-0. Tot i això, van ser capaços de reaccionar i es van acabar emportant la victòria gràcies als gols de Pere Abante, Marc Llagostera i Joan Abante. L'altre equip de la comarca, el Marroig, va aconseguir un empat a 2 gols a la pista del Riudecols. Els marroixans es van avançar en 2 ocasions gràcies a Xavier Carrascosa i a Àlex Cabré. El Riudecols, però, va poder empatar. D'aquesta manera, la classificació queda liderada pels Guiamets amb 32 punts, però que veu com la distància amb el segon classificat, l'Escó, es redueix a 5. El Capçanes és 5è amb 23 punts, mentre que el Marroig es manté en la 9ª posició amb 15. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Capçanes visita la pista del Miravet avui a les 5, i a la mateixa hora el Guiamets rep el Botarell. El partit entre l'Escó i el Marroig ha quedat ajornat per més endavant. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va aconseguir arrencar un empat a 3 gols de la pista de l'Amposta. El partit es va posar costa amunt per les prioratines, ja que perdien per 3-0. Tot i això, van aconseguir reaccionar gràcies als gols d'Olga Pellejà i Sara Caballero. El Priorat Nord, per la seva banda, va perdre per 1-3 davant del Vila-rodona. El gol de Jordina Argilaga va ser insuficient perquè les cornudellenques poguessin esgarrapar algun punt. Amb aquests resultats, el Capçanes es manté líder amb 34 punts, mentre que el Priorat Nord cau fins la 10ª posició amb 10. Aquest cap de setmana, el Capçanes rep avui a les 6 a l'Experience Amposta, mentre que el Priorat Nord jugarà a la pista del Montblanc demà a 6:45. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les baixes temperatures com a conseqüència de la presència d'una borrasca a la Mediterrània, al voltant de Còrsega, que ha dominat el temps durant tota la setmana i ha provocat algunes precipitacions a la zona litoral, que han estat de neu de forma testimonial també en aquests llocs més propers al litoral. La situació cap a l'interior ha estat únicament de temperatures molt baixes, amb gelades generalitzades i, d'altra banda, doncs, tranquil·litat en aquest aspecte. Pel que queda de setmana, la situació es mantindrà, podem dir, estable, si bé aquest ambient de tant fred ja anirà desapareixent, perquè s'haurà tallat ja l'entrada d'aire continental i de procedència polar. Entrarem en situacions més agradables, en temperatures que tenen tendència a pujar, i els primers dies de la setmana vinent sembla ser, doncs, que seran tranquils, amb un ambient més agradable, però doncs, a les nits encara fredes. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1420, un gran temporal a la costa de Barcelona provocava l'enfonsament de 5 vaixells.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.